Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Una dona original no és la que no imita ningú, sinó la que no pot ser imitada. Maria Fèlix, actriu.
Avui és la primera vegada que les dones i els dies sortim de casa des del confinament i hem anat a la llibreria Gigameix de Barcelona per parlar de literatura juvenil. Aquesta literatura que a vegades es mira amb menys preu, però que és importantíssima en una època en la que els joves formaran la seva mirada cap a l'altra. I ho fem amb dues bibliotecàries i una editora. Direu, per què parlen d'això en un programa de dones? Doncs sí, perquè no volem que les noves generacions llegeixin novel·les tòxiques o on hi ha relacions tòxiques com les que vam llegir nosaltres. Volem que el món sigui millor. No sé si ho aconseguirem, ara en parlaran elles, però primer les presento. La Marta Cava és bibliotecària escolar de secundària i també la biblioteca de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. I ja sabeu que té un perfil, bueno, és molt famós a les xarxes.
No tant, no tant.
És una tweet star, però a més té un perfil que es diu Bibliocava, on ofereix consells matrimonials, però sobretot de llibres. La Júlia Baena, que també és bibliotecària i professora associada a la Universitat de Barcelona, treballa en literatura juvenil, adolescents i biblioteques escolars i està fent la tesi, perquè és una valenta, sobre adolescents i biblioteques públiques. I la Marina Llompart, que és editora de l'Altra Tribu, que és el segell de l'Altra Editorial, dedicat a la literatura juvenil.
Sí.
Benvingudes.
Hola, gràcies.
Hola.
Hola a totes, un altre cop. I parlàvem d'això, d'aquest menyspreu del que parlàvem al principi. No en sabem res de la literatura juvenil. Sembla que hi ha com un llindar, allò, una paret, no?, que ens separa un dels altres. I a sobre sempre ens creiem que tenim dret a recomanar a tota aquesta gent jove. Què en penseu de tot això? Existeix, no existeix?
Existeix la literatura juvenil? És un debat, eh?
No, si existeix el menyspreu, dic.
Ah, sí, el menyspreu existeix.
Confirmem. Segur,
sí, està confirmadíssim que existeix el menyspreu. Jo moltes vegades la gent em pregunta què estàs llegint, no?, en aquest moment, que jo llegeixo moltíssim juvenil, llegeixo també coses d'adults i fins i tot llegeixo coses infantils. I clar, ja vaig amb por de dir que li diré el títol i em dirà què és això, li diré, no, és que és una obra per joves i tal, i et diran, ah, no la conec, saps? I dic, bueno, a vegades no cal conèixer-ho tot, no? I a vegades és allò, llegeixes molt de juvenil, no? I t'agrada? I dic, sí, perquè hi ha coses bones. Hi ha coses dolentes, igual que passa amb la literatura infantil o amb la literatura per adults. Vull dir, de qualitat n'hi ha de tot tipus. I, clar, a vegades el problema és que per desconeixement ens pensem que tot és dolent.
Crec que hi ha un menyspreu no només per la literatura juvenil, sinó per tota la cultura juvenil en general. Crec que és un tema que va més enllà de la pròpia literatura, no? Com no els entenem, no respectem gaire que no es comportin com adults i tampoc com a nens, i llavors crec que tot va una mica lligat en aquest fenomen que és més social, crec jo.
Aquest menyspreu que impregna l'etiqueta de per dir que tot ha de ser banal, que han de ser novel·les molt fàcils, que han de ser de mala qualitat, quan, evidentment, és com per tot. De literatura d'adults també hi ha coses molt dolentes.
Està clar que és una generació que està demanant moltes coses i que agafa informació o que el seu món el crea, no només a partir de la literatura, sinó del cine, dels còmics, dels videojocs. És molt més híbrida. Amb això tenen moltes menys manies que potser van tenir les generacions anteriors, no? No sé com ho veieu. És a dir, abans semblava que per posar-te a llegir primer havies de llegir la Rodoreda, el Shakespeare i no sé què més, no? I ara sembla que tant les persones que escriuen literatura juvenil com els seus lectors no estan obligats a això. Ja no hi ha aquesta jerarquia tan marcada. O creieu que sí, que encara hi ha un pes molt gros en això?
Jo crec que encara sí que existeix una mica. Si bé és cert que no és una mica més horitzontal que abans, potser no és un funcionament tan vertical gràcies en part al fenomen fanfiction o altres similars que puguin haver. El tema de les xarxes també ha fet molt en aquest sentit.
Però vaja, que també hem de trobar aquest equilibri entre poder recomanar clàssics i recomanar obres contemporànies juvenils de qualitat. Vull dir, no són coses excloents, perquè a vegades ens pensem no, han de llegir clàssics, no, és que els hi hem de donar el que ells volen, no, ha d'haver un equilibri, no? Aquí també entra el paper de la prescripció, no? De poder presentar, per exemple, una Rodoreda i, bueno, si els introdueixes bé, els pot agradar l'obra. Després és una altra cosa que vulguin seguir llegint Rodoreda o Guimarà o qui sigui, no?
Al final cerques lectures que parlin de tu i et pots veure reflectit en un clàssic. N'hi ha que han suportat millor el pas del temps que d'altres, com en una novel·la contemporània.
Abans heu citat el tema de la fanfiction, hem de parlar d'això perquè és una generació que la consumeix i que és una cosa, podríem dir, bastant nova, no? Expliquem una mica què és la fanfiction per la gent que ens està escoltant.
Pel que jo sé, és senzillament el que abans dèiem, que el que li dèiem fantasiejar amb altres històries paral·leles que els hi passen als personatges. I ara també s'ha fet molt, per exemple, per descriure situacions o escenes que no es donen en els llibres i que el lector desitja que et passin, com per exemple escenes descriptives en temes sexuals o històries d'amor amb personatges LGTBI, etc.
Podríem dir que és com un spin-off d'una sèrie? O sigui, amb aquest imaginari, no?
Sí, és sí. Totalment això. Sí. Jo havia vist algunes, bueno, sé que existeixen, no, per exemple, agafant Harry Potter, potser no és el millor exemple per agafar després del que ha dit la Rowling, però vaja, coneixem gairebé tot l'univers Harry Potter, no? Què hagués passat si el Harry i el Ron s'haguessin liat, o què hagués passat si el Harry i l'Hermione s'hagués liat, o si haguessin fet un trio entre ells? Això és la fanfiction, imaginar altres universos a partir d'històries que ja estan creades. I després hi ha tot això de Wattpad i altres plataformes d'escriptura digital on ells i elles es dediquen a escriure les seves coses. De fet, moltes
ells novel·les... i elles, estàs parlant de lectors.
Sí, gent que és molt, molt lectora i decideix fer el salt cap a l'escriptura, no? De fet, una novel·la de, no direm el nom per no fer-li publicitat, que no ens agrada cap de les que estem aquí a la taula.
Escolta, però se'n pot parlar.
Sí, eh? After bàsicament surt d'una plataforma així. I clar, va una editorial, i clar, aquí no, però hi ha moltes editorials americanes que pel que sé estan anant cap a aquestes plataformes a veure què poden recopilar per després editar-ho en un segell editorial.
Que Wattpad, ho hem d'explicar una mica, però és com una plataforma que funciona i que on tu vas penjant, doncs, si escriguessis una novel·la, doncs la vas penjant d'una manera gratuïta i té accés a molta gent. Per exemple, After la van llegir milions de persones i llavors van decidir passar-ho al paper. Vull dir que també és una oportunitat, no?, per les
sí.
autors novells, molt més horitzontal que aquella cosa d'escric una novel·la i me'n vaig a una editorial i me la publiquen, no?
Sí, de fet, ara que parlaves de Harry Potter, la Marta, precisament la Rainbow Rowell i la Laura Gallego són dos dels màxims exponents del fanfiction. Aquí la Laura Gallego, als Estats Units la Rainbow Rowell, que precisament té un llibre que es diu Moriré besando a Simon Snow, que és en realitat un fanfiction d'una història homosexual inspirada en Harry Potter, clarament, que barreja fantasia i romàntica.
Ens estem perdent un món, us adoneu, no? Hem de llegir més literatura juvenil. Parlàvem d'això del sexe, no?, en aquest cas, o d'aquestes situacions morboses. Però està clar que és una edat, justament l'adolescència, on hi ha un moment, no?, de coneixement de l'altre sexe, etc. I, per tant, jo crec que és molt important aquesta temàtica, la temàtica de l'amor, la sexualitat, etc. Llavors, aquí és quan entren tota una colla de novel·les. Ara numeràvem After, que ens encanta. Se l'ha llegit, la Cava diu que no, però se l'ha llegit tota de dalt a baix. I la Baena també es veu. Se l'ha llegit tota, es critiquen, però se l'han llegit.
Clar.
Doncs s'ha de fer així. Com són les relacions, podríem dir, les relacions amoroses a la literatura juvenil? Ja sé que estic preguntant una cosa molt grossa. Però sí que m'han dit, diu, si vols trobar relacions que no siguin tòxiques i siguin bastant igualitàries, te n'has d'anar al món LGTBI. És així? No és així?
Sí, jo crec que una de les coses que més em vaig trobant quan llegeixes manuscrits estrangers, sobretot anglosaxons, és la quantitat de novel·la blanca que hi ha, que em sorprèn perquè penses l'adolescència, la descoberta del cos, de la sexualitat... No ho sé, és un tema. No, cap de nosaltres tenia 17 anys i era com, oh, le beso los labios de miel i ja està, aquí s'acaba tot. No sé, que hi havia una inquietud cap a la descoberta del cos i la descoberta de l'altre, i tenim per una banda això novel·les molt blanques i després per l'altra, bueno, tens el fenomen After en 12 anys que no sé si t'està representant els millors models per tenir relacions afectives amb una altra persona.
Amb 12 anys, quan deies 12 anys, vol dir que la llegeix gent de 12 anys o que fa 12 anys?
Sí, sí, no, que la llegeix gent amb 12 anys.
I quins són aquests models que es troben? Vosaltres que l'heu llegida, quins són els models que es troben aquesta gent?
Gelosia romantitzada i agressivitat totalment romantitzada i donada com a sinònim d'amor. Personatges femenins molt vulnerables, també. L'instint aquest també de protecció. Què més? La importància de la vida de la noia a través del noi, és a dir, la seva vida comença quan coneix el noi, fins llavors no té vida, sembla que no hi ha amics, no hi ha família, tot gira, totes les decisions que pren la protagonista, en el cas aquest concret, van al voltant del noi.
Em dèieu abans, a micro tancat, quan encara no havíem començat aquesta tertúlia, que es parla de conceptes com virginitat. El 2020.
Sí.
Sí, com Crepúsculo, no?
Sí, exacte.
Tots tenim el cap.
Virginitat, amor indispensable per ser feliç a la vida, fins i tot maternitat, encara que la protagonista no ho vulgui, al final acaba sent mare. Si no és mare, que és sempre el fruit d'una relació sexual, al final tot esdevé amb un fill, i si no és així, sempre hi ha una germana o un germà petit al que protegir per simbolitzar aquest instint maternal. O sigui, hi ha molts patrons que es van repetint, que són interessants, la veritat.
Però clar, és una mica bèstia, no hi ha esperança, què ens queda? Perquè si tot el que hem de llegir, digueu-me que hi ha alguna novel·la que juvenil, romàntica o hetero, on això no passi.
Sí, Rainbow Rowell, per exemple, crec que és un dels màxims exponents en aquest sentit, no?
N'hi ha unes quantes.
Unes quantes.
Fet, una de les coses que vam fer la Júlia i jo com a bibliotecària és que ens trobàvem molt en això, no? En la problemàtica de que et venien a demanar After a un institut, no hi ha superjoves, i era allò que deies, bueno, jo els explico, mira, aquesta novel·la aquí no la tenim, però puc recomanar de similars. Passa que de similars exactament no n'hi ha, perquè el tema d'After, el que els crida l'atenció és el tema de que hi ha sexe. Clar, no et trobes novel·les juvenils on hi hagi aquest sexe explícit, perquè és això que comentava la Marina, no? Que són uns petons aquí superromàntics de sus labios de miel.
O sigui, són les 50 ombres de Grey versió soft porn. Per
sí, exacte, sí.
Bueno, i no és soft.
Ah, d'acord.
I tot a mi m'han
demanat. Que estarem venent més llibres, no? Gràcies a aquesta tertúlia.
A mi a l'institut em demanaven 50 ombres de Grey, no? I era com... I això, i la Júlia i jo un dia vam dir, bueno, hi ha romàntica de qualitat, amb històries que expliquen, bueno, que no tenen aquests patrons tòxics, els personatges estan bastant, diguéssim, empoderats, i una de les coses que a mi m'agrada, d'algunes de les que vam posar, és que els personatges al final no acaben junts, no, a vegades perquè no s'estimen, perquè descobreixen que, mira, no, però sembla que l'amor adolescent hagi de ser el primer, no? És allò que amb 14 o 15 anys t'enamores i aquesta és la persona i ja és per sempre, i no, també...
Et cases i menges anissos, no?
Exacte, i estàs tota la vida amb la mateixa persona, i en canvi hi ha algunes que a partir del final veuen que o potser s'estimen i s'han de separar perquè, mira, és la universitat o la feina o el que sigui, o descobreixem que en 15 anys, bueno, hem viscut un amor d'estiu o hem estat un parell d'anys junts i ja està. I això també són models que s'haurien de poder mostrar, perquè si els anem dient que és com els contes de Disney, vull dir, és com les pel·lícules de Disney, que passava que totes acabaven junts i al final deies, clar, i et pensaves, ah, val, doncs aquest és el meu futur, jo també trobaré algú, i al final dius, bueno, doncs que potser no el trobo quan tingui 80 anys. Clar, aquests models també s'han de veure en aquestes històries. I a qui li agrada la novel·la romàntica li és igual si és una parella heterosexual, homosexual, o sigui un personatge bisexual. Els és igual, gaudeix, si és una bona història, la gaudirà independentment dels personatges, vull dir, dels gustos que tinguin, i al final acabin amb qui acabin. Only wanna do it once real bad, call me the gelés, que for peace something happens, at least that song is a span. I've got so much love, got so much patience.
Preguntes que couen. Ara us faig la pregunta típica de i les novel·les romàntiques les segueixen llegint més les noies?
Sí.
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 Bueno, és que llegir, de fet, ja també
és femení.
Llegir està associat a les noies directament.
Està associat perquè se'ls diu que han de llegir, perquè en realitat llegeixen més, perquè ells encara estan amb el videojoc, de què va això? És a dir, és una cosa educada, és una cosa buscada, o fins i tot quan es motiva la lectura ja només es refereixen a noies? Perquè jo tinc la sensació que és veritat que només hi ha noies, però és que tampoc estan buscant el lector noi, no? No ho sé.
Les campanyes de promoció de lectura, moltíssimes, tenen com a protagonista un personatge femení. Sí, jo crec que és un cúmul de factors, no només es pot culpabilitzar un...
Sí, fins i tot un punt de que les noies també s'atreveixen a mostrar-ho més. Jo no dubto que no hi hagi nois, però sí que veig que els nois que llegeixen, la majoria ho viuen com una cosa molt més privada.
I suposo que esteu en contra, vull pensar, o no ho sé, de tots aquests llibres, que és la versió, la portada rosa, Geronimo Stilton per nenes i Geronimo Stilton per nens. Això és l'aberració màxima, no? Això sí que estem anant enrere, però això suposo que es deu vendre, no?
Sí, sí, el del Geronimo Stilton és, jo encara em costa d'entendre per què. I a més, és que hi ha el Geronimo Stilton i després hi ha la Tish Stilton, que no sé si és la seva germana o la seva... Ja vam fer un personatge femení de diva, anem a diversificar els sectors, clar, això és horrorós, i que encara hi hagin editorials que facin aquests llibres, fins i tot per més petits, de per nens, per nenes, hi ha aquests colors, això la Júlia ho sabrà millor, l'ús dels colors i dels dissenys, perquè controla molt aquest tema.
Perquè no? Moltes vegades m'imagino que no ho diuen directament, però la manera de captar és posar purpurina a la portada, m'ho invento.
Sí, però això és que fins i tot els propis progenitors d'aquests nois i noies ho demanen, no? Que quan van a buscar un llibre a la llibreria, no, si la protagonista és noia, no, perquè el meu noi, clar, no se sentia identificat, no? Que ja l'altre dia llegia una llibretera, em sembla que era... no me recordo quina llibretera ho deia, perdó, que comentava, bueno, nosaltres hem llegit històries de nois tota la vida i no ens ha passat res, no ens ha explotat el cap. No?
Clar, perquè qui normalment hi surt perdent som nosaltres com sempre, perquè ens han educat, perquè ens sentim identificades amb aquest masculí general, però a l'inrevés això no passa, i si la protagonista és noia, el que deia la Júlia, és que ja fins i tot un tema de pares, que els nens hi van allà amb una mirada molt més innocent, i jo m'he trobat, quan vaig estar treballant a la llibreria, estàs oferint un llibre i no el volen perquè la imatge que dona és que és per noia o simplement això, que la protagonista és una noia.
Doncs escolta, a les 3, Marta Cava, Júlia Baena, Marina Llompart, moltíssimes gràcies per venir aquí a Gigameix i parlar de literatura juvenil. Ens trobarem al setembre una altra vegada amb aquestes lectures.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, gràcies.
Adéu, gràcies.
Les dones i els dies, a Catalunya Ràdio.
La cultura no fa la gent, la gent fa la cultura. Si és veritat que el fet que les dones siguin éssers humans de ple dret no forma part de la nostra cultura, llavors podem i hem de canviar la nostra cultura. Chimamanda Ngozi Adichie, escriptora.